Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 2 de desembre de 2024. Palamós han vist sortir el sol fa justament 4 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 10 graus. Comencem la primera setmana de desembre amb força núvols, boirines matinals i núvols baixos que deixaran un cel variable amb estones amb cel cobert. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I com sempre, entrem en matèria perquè Santa Cristina d'Aro ha aprovat el seu pla d'ordenació urbanística municipal amb 198 hectàrees desclassificades i també amb l'eliminació de projectes que han estat polèmics. A més, hem de destacar que l'Ajuntament de Begur ha aprovat un pressupost de 18,5 milions d'euros per al 2025 amb un increment del 13% respecte al passat 2024. I a més, parlarem de la reestructuració que ha patit el govern municipal de Palamós després de la sortida dels regidors de Junts per Catalunya a Palamós i Sant Joan durant els passats plens. Però, a més, avui recuperarem una conversa amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós, el senyor Pol Fages, per parlar de la intel·ligència artificial i també dels cursos que està impulsant la Cambra. I com cada dilluns parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot i també farem aquest repàs als titulars. I és que, com explicàvem, Santa Cristina d'Aro aprova el seu pla d'ordenació urbanística municipal amb 198 hectàrees desclassificades i també elimina projectes polèmics. I és que el municipi ha aprovat aquesta mesura per unanimitat i, com explicàvem, ha eliminat un dels projectes polèmics a nivell urbanístic al municipi, a la Riera dels Molinets. El pla encara està pendent de l'aprovació definitiva de la Generalitat, però busca equilibrar el desenvolupament urbanístic i també la preservació del territori. I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Begur ha aprovat un pressupost de 18,5 milions d'euros per al proper 2025 amb un increment del 13% respecte a l'any 2024. Els comptes inclouen inversions en equipaments clau, més despesa en personal i serveis i també es financien amb subvencions, impostos i un crèdit. Es prioritza la millora dels serveis públics, el suport social i també la sostenibilitat. I canviem de tema perquè el govern municipal de Palamós es reestructura després de la sortida dels regidors de Junts per Palamós i Sant Joan. L'alcalde d'Esquerra Republicana, Lluís Puig, manté les àrees clau i redistribueix competències entre els 8 regidors d'Esquerra Republicana i també del Partit Socialista, tots dos socis actuals del govern a Palamós. S'amplien les tinències d'alcaldia i també es manté la presència de l'oposició a la Junta de Govern. I canviem de tema perquè els casos de trastorns alimentaris creixen un 25% a les comarques gironines durant el 2023, Mariona.
Els trastorns alimentaris continuen creixent a les comarques gironines. De fet, el 2023 es van atendre gairebé 700 pacients. La gran majoria eren dones d'una mitjana de 29 anys. Per comarques, el gironès Pla de l'Estany va concentrar el 25,5% dels casos, seguit pel Baix Empordà amb un 18,5%. Els ingressos hospitalaris per casos greus també van créixer un 37% en un context en què el model d'atenció digironí continua sent un referent per la detecció i el tractament integral d'aquestes malalties.
I Sant Feliu de Guíxols ha presentat la nova embarcació de la Universitat de Girona per testejar robots submarins. El vehicle, dissenyat a mida, permetrà realitzar proves més efectives en condicions reals al mar. Aquesta iniciativa forma part d'una subvenció estatal de prop d'un milió d'euros que es destina a millorar les infraestructures del centre. I ens quedem parlant de sostenibilitat i també de biodiversitat, perquè el Parc Natural dels Aiguamolls impulsa la reintroducció del capell d'aigua una planta en perill crític d'extinció. I és que els aiguamolls de l'Empordà, amb el suport del CREAF i el Viver Tres Turons, han iniciat aquesta reintroducció del capell d'aigua, que és una espècie semiaquàtica que es troba, com dèiem, en perill crític d'extinció a Catalunya. L'objectiu és augmentar les poblacions d'aquesta planta en aquesta zona i alhora també reforçar aquesta conservació d'altres espècies vegetals amenaçades al territori. I també parlem de cultura, perquè el Premi Llucieta Canyà, que es dona a la Fira Indilletres, reconeix dues perspectives sobre la biografia de Josep Pla, com dèiem, en aquesta Fira Indilletres 2024. Mariona.
Antoni Martí Monterde i Joan Simó han guanyat ex aequo el Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària pels seus articles sobre el llibre Un cor furtiu, Vida de Josep Pla, de Xavier Pla. Els textos publicats a la Veu dels Llibres i Nacional.cat han destacat pel rigor i la complementarietat de les seves visions. El guardó es va lliurar durant la inauguració d'Indilletres 2024.
I canviem de tema perquè més de 2.000 persones assisteixen a l'acte d'encesa de llums de Nadal a Palafrugell. Ferran.
Plaça Nova es va omplir divendres de gom a gom, però també als carrers del voltant. A més, hi van servir més de 600 enracions d'escudella o sopa de verdures, que ha estat una de les principals novetats d'enguany. D'aquesta manera, les espurnes de llum van guiar l'arribada de l'estrella de Nadal, que va cantar la seva Nadal al balcó del centre fraternal.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, perquè la nova executiva del PSOE ha obtingut el 90% dels vots de la militància socialista i Pedro Sánchez ha revalidat així el càrrec de secretari general del partit. Els socialistes espanyols han confeccionat una executiva encapçalada de nou per Maria Jesús Montero i Santos Cerdán, tot i que manté intactes les posicions de pes elegides el 2021 i incorpora 16 cares noves. Per tant, en aquest congrés que es va celebrar aquest cap de setmana del PSOE. Però canviem de tema perquè ha sigut una jornada bastant negra a les carreteres catalanes, perquè hi ha hagut 4 morts i una quarantena de ferits aquest diumenge a la tarda en un accident d'autocar a l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord, segons l'últim balanç de les autoritats franceses. Entre els ferits n'hi ha 10 de gravetat, tot i que no estem per la seva vida. En total, comptant-hi el conductor, l'autocar duia 47 persones. I és que aquest autobús tornava a l'Hospitalet de Llobregat després d'un viatge de només un dia a Andorra per anar de compres. El vehicle, però, es va accidentar tot sol xocant contra una paret de pedra en una carretera muntanyosa i de força pendent a Porté i Pimorén, a la Catalunya Nord. Tot apunta que el vehicle s'hauria quedat sense frens. Veurem també com evolucionen aquests ferits. Però, a més, hem de destacar que Cerdanyola del Vallès, un incendi en un centre de persones amb discapacitat, ha deixat 14 ferits, dos d'ells greus, aquest diumenge al vespre, segons han informat els bombers de la Generalitat i també els serveis d'emergències mèdiques. Han traslladat dos ferits de gravetat a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí. A banda d'aquests dos ferits, 12 persones més han quedat lleus, 7 han rebut l'alta allà mateix, 3 han estat traslladades a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i una ha anat a un centre d'atenció primària i la darrera és un bomber atès per la CPIO. I és que els bombers van rebre l'avís d'aquest incendi passades les 8 del vespre quan els van alertar que s'havia calat foc en una de les habitacions de la segona planta de l'edifici situat a la carretera Flor de Maig. Tots els residents van poder abandonar el centre pel seu propi peu, però un cop fora van trobar a faltar dues persones. Va ser llavors quan un equip d'emergències va entrar a buscar-les i les va trobar al passadís que conduïa a l'habitació afectada. Per tant, veurem l'evolució d'aquests darrers ferits que queda per donar d'alta. I canviem de tema perquè un grup de hackers anomenat Trinity informa que han robat 560 gigabytes d'informació sensible de l'agència tributària, entre les quals hi ha dades personals de milions de contribuents, així com la informació d'Hisenda. A canvi de no vendre tota aquesta informació, exigeixen el pagament de 38 milions de dòlars abans del 31 de desembre. Trinity ha fet públic el hackeig en el seu web de filtracions, només accessible des de la Dark Web, i també se n'ha fet eco diversos serveis de seguiment de ciberatacs. Els hackers s'haurien fet amb milions de dades, com dèiem, de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, segrestat part dels sistemes i xifrat també aquestes dades. Doncs veurem com acaba impactant tot això. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a aquesta previsió meteorològica, i és que hem de destacar que la primera setmana de desembre comença amb força núvols, boirines matinals i núvols baixos que deixaran el cel variable amb estones de cel cobert. Aquesta pròxima nit i matinada pot ploure una mica en forma de ruixats dispersos, deixant quantitats poc importants al Baix Empordà. Les temperatures no tindran gaires canvis, amb fred durant les primeres hores i els migdies seran més agradables. Vents fluixos a la mar, esperant l'entrada de la tramuntana durant aquesta nit. Per tant, veurem com ens acaben afectant aquests ruixats dispersos que hi haurà durant al llarg del dia d'avui, i també abrigar-nos perquè aquesta tramuntana pot ser molt freda. I abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Josep Maria Soler.
L'Antònia Pallach i Jové acaba d'escriure el llibre Rossinyol que vas a França, que té per subtítol Memòries d'una filla de l'exili. Ella, filla de Josep Pallach i Teresa Jové, rememora els diàlegs familiars de sobretaula per descriure vivències a Barcelona, París, Madrid, Figueres, Cotlliure, passant pel Pirineu, amb un rerefons de guerra i resistència. Una història realment singular. L'Antònia, nascuda a París l'any 1949, ha fet ara possible el recull d'aquestes memòries, la història de les quals cobreix, en funció dels actors que la viuen, des del principi del segle XX fins a la restauració de la democràcia. Els dos protagonistes principals de Rossinyol que vas a França, compromesos amb la llibertat, són d'una banda Josep Pallach, un dels artífexs del restabliment de la Generalitat de Catalunya, i per altra banda Teresa Jové, lluitadora permanent, ara mateix degana de les lletres catalanes. Del llibre, publicat per Rúbrica Editorial, properament se'n faran presentacions a les nostres comarques amb l'assistència de la pròpia autora. En tot cas, us en recomano la seva lectura, que us farà conèixer molt més des de la proximitat d'aquesta part de la nostra història. Amics, que tingueu un molt bon dia.
Doncs moltíssimes gràcies, i també igualment que passeu un molt bon dia, però estarem molt pendents de la publicació d'aquest llibre i també en parlarem una miqueta més. Abans de seguir l'informatiu, escoltem una mica de música amb detalls i Chiara Oliver amb la cançó de Fa Dies.
Què esperar per ajuntar Menorca amb Barcelona?
Quant tardarà en arribar l'estiu que tant ens dona?
Té la galeria cremada de tant a veure fotos nostres.
Visca d'una via trucada i no ho puc aguantar.
Fa dies que et penso, ja fa dies que estem separats. Segur estic tu tan lluny, quan tornaré a estar al teu costat.
Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant.
Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies m'estic planejant.
I jo tot recordo fent-me petons a sota l'aigua.
I deies que sempre i per sempre aquella cançó jo recordava.
I jo et deia Kiki, do you love me? No m'oblidis, sempre tornaré per tu.
I jo, baby, preocupis, ja t'esperes ahir on fa dies que et penso, ja fa dies que estem separats, segur estic tu tan lluny, quan tornaré estàs de gustar. Vas agafar un avió cap a casa de tu tot sol.
I ara estic fred i sé que queda poc. Porto comptant dies des de l'últim cop.
No puc evitar, se m'ha l'acostum enamorar-me cada estiu d'un català com tu.
Ei, pujo per Sant Joan, caem a l'imperi com cada any.
Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant.
Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, m'estic planejant.
La Kiki,
the Sayet,
de Mataró a Menorca. Kiki, do you love me? No et preocupis.
La Cambra de Comerç de Palamós ha posat en marxa un curs avançat d'intel·ligència artificial aplicada en l'emprenedoria. Té una durada de 30 hores i és en format online, i el curs ja ha tingut una excel·lent acollida, reflectint aquest interès, no?, que creix cada cop més en els empresaris de la comarca. Per parlar-ne una mica més d'aquest curs i també de les propostes que té la Cambra de Comerç de Palamós sobre la taula, ens visita el seu president, el senyor Pol Fages. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li per aquest curs, no? Perquè com va sorgir, no, la idea d'impulsar un curs relacionat amb la intel·ligència artificial aplicada en aquests empresaris, en aquests comerços que tenim aquí a la comarca?
Mira, va sorgir d'una sessió del plenari de la Cambra, en el qual, doncs, quan donem veu als empresaris i que ens expliquen, doncs, com estan, com evolucionen, i a l'inici de l'any quines són les perspectives, i se'n començava a parlar, un d'ells, concretament Carles Arnall, de Carnisseries Arnall, va dir: escolta'm, el tema intel·ligència artificial, què haurien de fer, què en sabeu, he vist, he participat i sé que hi ha jornades, haurien de fer cursos molt aplicats en com la podríem utilitzar, no? I aquí va néixer aquesta idea, en fer aquests cursos, i aquest últim que hem desenvolupat, i en total, doncs, han sigut 100 empreses que han participat d'aquest curs per entendre la intel·ligència artificial, de com es pot aplicar, de com ens pot ajudar a ser més eficients i més eficaços, i sobretot, el més important és que amb els participants en els cursos s'han fet exemples adaptats a les seves empreses, amb la qual hem aterrat la intel·ligència artificial a la realitat de les empreses, a partir d'una necessitat sorgida del territori, és a dir, sorgida d'empreses, membres de la Cambra, de sectors, i llavors hem tingut una varietat de sectors representats. I aquest any hem acabat amb l'IBM, amb la idea de continuar-ho, d'animant a tot aquell que vulgui també apuntar-se a nous cursos que farem l'any que ve, doncs que ja s'apunti ara com a la mostra d'interès, perquè anirem desenvolupant cursos d'intel·ligència artificial, i segurament sectorials, és a dir, per sectors, perquè hi ha eines adequades per al sector de la comunicació, hi ha eines adequades pel sector del turisme, per àmbits, no?, també per departaments. Una cosa és el departament d'administració, de nivell més d'ús d'eines de combinació, no?, entre Word i Excel, o de comercial o de màrqueting, no? I llavors, bueno, adaptar-ho tant per sectors o bé per departaments, no? I llavors tenim a diversos membres o tècnics de departaments que poden estar utilitzant les eines. Aquesta ha sigut la idea, no? A partir d'una necessitat empresarial, crear-ne una formació i un acompanyament.
Perquè a vegades, no, hi ha aquesta barrera, a vegades, que s'imposen diversos sectors, de dir, ho comentàvem abans de l'entrevista, no, que a vegades es demonitza una mica la intel·ligència artificial i potser no hauríem de tenir aquesta visió.
Mira, amb aquests, sí, és allò, veiem com que la intel·ligència artificial ha vingut, allò, aquella frase, no, ha vingut per quedar-se, ha vingut per substituir a persones. No, jo crec que si la utilitzem bé, ha vingut per fer guanyar temps en aquestes persones i perquè puguin dedicar el temps a altres tasques, no?, que són molt rellevants. No sé, posem exemples. Tu amb la intel·ligència artificial, doncs, pots arribar a guanyar una hora del teu temps, i al llarg del dia, doncs, pots guanyar 3 hores del teu temps utilitzant intel·ligència artificial, que la pots destinar a anar a visitar clients teus presencialment. Per tant, gràcies a la intel·ligència artificial podem tornar a humanitzar aquestes feines que dius, hosti, no tinc temps per anar a veure els meus clients, perquè he de fer molta feina de despatx i no tinc temps de sortir al carrer o de tenir una conversa telefònica amb el meu client. Bueno, doncs la pots tenir gràcies a aquesta intel·ligència artificial, que són eines per que ajuden a digitalitzar i que ajuden a que tu siguis més eficient i més eficaç en el teu dia a dia.
Esclar, un dels dubtes que em plantegen, no? Com creuen que va sorgir aquesta necessitat des dels comerciants, comentava, no? Aquest membre de la Cambra de Comerç, que va demanar veure com es podia aplicar la intel·ligència artificial, per exemple, en els comerços de Palamós. Però, esclar, per què creu que té tanta rellevància per comerciants i empresaris de la comarca?
Mira, hem de saber, nosaltres la nostra marcació està, el teixit empresarial el coneixem tots, que és autònoms i petites empreses, i la intel·ligència artificial ho posàvem amb exemples, no? Per què hauries de fer aquest curs? Un professional independent, doncs, pot utilitzar la intel·ligència artificial per generar un calendari de publicacions a xarxes socials, creant contingut atractiu per Instagram o altres plataformes, estalviant temps i assegurant una presència, no?, online consistent. Això és un autònom. Bueno, jo tinc una xarxa social i he decidit tenir LinkedIn o he decidit tenir Instagram. Bueno, doncs gràcies a una eina d'intel·ligència artificial tu ja pots fer una planificació. Un dia m'acentro a fer això i ja ho tinc planificat, no? O bé els comerços, les botigues, doncs, basats en intel·ligència artificial, que responguin preguntes, no?, que freqüentment ja et fan. Dius, hòstia, he de repetir, he de tornar a posar el play, no?, i dir-li això. Dius, no, jo ja aquestes preguntes freqüents que algú em fa, el xat, la intel·ligència artificial te les identifica i et dona la resposta que tu donaries, no?, i que no hagi de ser repetitiva. Per tant, utilitzar aquestes eines, perquè tot comerç va acabar tenint una pàgina web per mostrar-se. No un comerç electrònic, però una pàgina web. Si tens un comerç electrònic, doncs, bueno, hi ha certes preguntes que són recurrents. Doncs en lloc d'haver d'estar permanentment atent a la trucada i a respondre 5 vegades el mateix, doncs si utilitzes intel·ligència artificial aplicada en la teva pàgina web, evites això. L'altre és que si vols tenir una conversa amb mi, que jo t'expliqui aquell producte i com et pot anar bé, llavors sí que és la trucada personal, no? O sigui, diferenciem el que és la digitalització i l'ús d'intel·ligència artificial per automatitzar uns processos sense perdre que n'hi haurà d'altres, que tu tindràs temps llavors per atendre una trucada que vulgui parlar amb tu.
Clar, a mi el que em sorprèn és això, no?, que aquest tercer curs, perquè ja n'havíeu fet dos des de la Cambra de Comerç de Palamós, ha esgotat completament el que diríem les reserves, no?, per poder-s'hi matricular. No sé si esperaven aquest èxit, no?, en aquests primers cursos, i ja ha comentat que la voluntat és fer-ne més al llarg del 2025 i, a més, fer aquesta puntualització de que aquests siguin sectorials. No sé si tenien la idea de que hi hauria tanta demanda per aprendre a fer tot això, no?, a optimitzar una mica més el temps en empreses i comerços.
Jo crec que hi ha molta més inquietud que demanda. Hi ha molta més... La gent ho està veient, dius, bueno, en parlen molt, però no sé com aterrar-ho en la meva empresa, perquè jo em veig petit per utilitzar una intel·ligència artificial. Llavors, la intel·ligència artificial, les eines són gratuïtes, no? I tens molt. I aquí d'aquesta inquietut en l'aire, n'hem generat una demanda, i d'aquesta demanda ho hem concretat amb uns cursos, i ara amb una línia oberta de preinscripcions pel 2025, amb el qual ja tenim preinscripcions de dir, jo estic interessat, així que el programeu, m'hi vull apuntar. L'hem fet online per ajudar a aquesta conciliació, aquesta compatibilització, però crec que també hem d'anar pensant, no? I per això acabem el 13 de desembre amb una jornada, que en parlarem més endavant, si més, d'Enginyer Roca, que és una miqueta la fi del trajecte, no? Hem fet tot aquest any curs i el 13 de desembre humanitzem aquesta digitalització amb un acte presencial, amb una jornada presencial i d'interacció i amb taula rodona, amb espai de diàleg i amb espai de networking, de trobar-se aquelles persones que estan, potser, que volen digitalitzar-se, que voldrien apuntar-se en aquests cursos o que ja s'han apuntat i que volen acabar de reforçar i entendre, no? Jo crec que hem de fer aquesta combinació, no? L'online, unes formacions online que tu des de casa teva doncs, pots anar-ho treballant, amb el qual també intentem evitar doncs, aquells desplaçaments i aquella disposició de temps, però alhora sense oblidar que durant l'any haurem de crear aquests moments, no?, presencials per consolidar allò que de forma online ens han explicat. I la programació, formacions com les que hem fet, tallers, hem de veure també doncs, qui s'està apuntant i com els podem anar millorant, i això també a partir de les enquestes de satisfacció de cada un dels participants doncs, anirem incorporant aquestes millores i veurem si és necessari doncs, fer-ho sectorial, si és necessari fer-ho doncs, per departaments o per àmbits, no?, de tasques, no?, administració, comercial, màrqueting o compres, no?, o producció, doncs veure si hem d'anar tenint un grup d'alumnes que són tots d'un mateix departament o són tots d'un mateix sector.
I parlàvem d'aquesta jornada que fareu el dia 13 a l'hotel Sant Jorge d'aquí de Calonge. Esclar, hi haurà aquest gran acte amb Genís Roca que serveix, no?, per donar una mica de tancament a tots aquests cursos que heu anat fent al llarg de l'any. No sé si en podem parlar una mica més.
Sí.
I és clar, vull dir, la gent encara s'hi pot apuntar. Sí. La inscripció és a través de la web de la Cambra de Comerç. Per tant, encara hi ha temps.
A data d'avui, que hem obert les inscripcions doncs, recentment, ja tenim 20 empreses apuntades. L'aforament, doncs, bueno, tenim un aforament màxim doncs, de cap a 100. L'objectiu no és tant les persones. Jo sóc de la filosofia, vaig dir a l'inici d'aquest mandat, la filosofia de la Cambra de Comerç de Palamós, meva com a president, és menys és més. Doncs els que siguem intentarem doncs, tenir un bon àmbit, un bon espai de diàleg. El títol és Empresari, estàs preparat per créixer, i que ens serveixis 13 de desembre, és a dir, bueno, hem passat un 2024 i el 2025 cap a on vols créixer, no? Vols créixer amb més digitalització? Doncs t'explicarem què pots fer amb digitalització i quines ajudes tens. Vols créixer, en Genís Roca també ens apuntarà, no? Créixer, quines oportunitats tenim al davant i com podries fer. Molt orientat, també és molt important, i això amb en Genís n'hem estat parlant per preparar la sessió, és a dir, un cop tinguem tots els inscrits, farem un volcatge de dir, bueno, quins inscrits tenim, que tenim autònoms, tenim micropimes, tenim pimes, tenim mitjanes empreses, de quin sector venen, de quina població venen, de quin àmbit venen, i llavors a partir d'aquí personalitzarà tant ell com les taules rodones que després tindrem, perquè el format és en Genís Roca ens farà una explicació, una orientació, un guió, no? No tant una classe magistral, sinó despertar-nos inquietuds, despertar-nos oportunitats i entendre. Ell és arqueòleg, i jo li dic, no? És l'arqueòleg digital, no? De l'arqueologia passem a la digitalització. Una aquesta, després farem una taula rodona que la modera la Vicina Barrera, la tècnica que tenim de Celerapime i de digitalització a la Cambra, en el qual hi tindrem un agent digitalitzador que ens explicarà quines són les solucions que estan a disposició de les empreses, i després casos d'èxit, aquelles empreses que van començar i com han acabat. Perquè és molt important diferenciar el kit i les oportunitats que et dona el kit digital. És important. Per una banda, és tot el procés de digitalització que tu vols fer en la teva empresa, i per un altre costat és aquests processos, aquestes eines que tu necessites de digitalització, quines són subvencionables i quines no. Perquè en digitalització, doncs jo vull tenir, necessito muntar doncs, un sistema de sala de reunions híbrida, bueno, els ordenadors els tens inclosos. I les càmeres, bueno, doncs, llavors anem a definir aquesta lletra petita. Aquí és on ve la tasca principal que com a Cambra estem fent, que és vine'ns a explicar què és el que tu vols fer, què necessites a nivell de digitalització. A partir d'aquesta conversa, d'aquesta entrevista, aquest formulari, la Virgínia Barrera, la nostra tècnica, dius, d'acord, doncs això, parlarem amb aquest agent digitalitzador que pot donar-te aquestes solucions i aquest altre. Tenim identificats els agents digitalitzadors de la nostra demarcació, de Palafrugell, que n'hi ha uns quants, de Palamós, de la Bisbal, de Vallorega, Montràs i de Sant Antoni Calonge, i després aquells que tenen la solució podem donar-te doncs, als altres de la zona de Girona. Però és molt important, vine'ns a explicar a la Cambra quin és el teu repte o com vols créixer a nivell de digitalització l'any que ve, i t'acompanyarem amb la millor solució i després en la tramitació de la solució corresponent. I això està obert a totes les empreses de la demarcació, que en són més de 7.000. a la cambra i és benvingut tothom. No has de ser soci de la cambra per poder tenir aquest servei. No, som una corporació de dret públic i donem servei i fem aquesta funció pública de donar aquest servei i d'acompanyar en aquesta tramitació d'un kit digital, d'una digitalització.
Moltíssimes gràcies, senyor Pol Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós, per venir a explicar una mica més aquests projectes futurs que teniu entre mans.
Moltes gràcies.
I quan passen pocs segons de 8:45, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de destacar que el ple de Santa Cristina d'Aro ha aprovat per unanimitat el text refós del nou pla d'ordenació urbanística municipal després de 7 anys de tramitació, tal com ha informat també el Punt Avui. El document incorpora les esmenes derivades de diversos informes tècnics i judicials. Una de les decisions destacades, per exemple, ha estat la desclassificació de 198 hectàrees de sòl que deixen de ser urbanitzables per passar a no urbanitzables. El consens polític també ha permès desprogramar un polèmic projecte urbanístic que preveia la construcció de 200 xalets i hotels a la Riera de Molinets, una zona propera a l'Ardenya. Aquesta mesura ha estat aplaudida pels diversos grups municipals que han subratllat la importància de protegir els espais naturals del municipi. El document espera ara l'aprovació definitiva per part d'Urbanisme de la Generalitat i un dictamen pendent de costes de l'Estat. L'alcalde Josep Xifra ha advertit que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal necessitarà ajustos futurs per resoldre problemes com la manca de sòl industrial al sector del Molí d'en Terrés. I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Begur ha aprovat un pressupost de 18,5 milions d'euros pel 2025 amb un increment del 13% respecte al 2024. El ple ordinari, celebrat el 26 de novembre, també va ratificar les bases d'execució i la plantilla del consistori. La proposta va rebre el suport de Sempre per Begur i Esclanya i Més Begur i Esclanya amb l'abstenció del grup Mixt i els vots en contra de Tots per Begur i el PSC. Els comptes prioritzen la millora dels serveis municipals, el suport a les persones vulnerables i també el desenvolupament sostenible. Destaquen inversions com la construcció de l'edifici de la Font de Baix amb 2,9 milions d'euros i la millora dels vestidors del camp de futbol amb 1,2 milions d'euros. El pla d'inversions pel 2025 preveu un total de 4,8 milions finançats amb subvencions, contribucions especials i un crèdit també de 3 milions a 10 anys. Les despeses de personal augmentaran un 8,65% per cobrir l'increment salarial i també els nous llocs de treball. També augmentaran les partides de béns i serveis en un 11% per adaptar-se a l'augment de costos i també mantenir els serveis. L'Ajuntament assegura que el pressupost manté l'estabilitat financera i també permet avançar en la transformació de Begur amb més serveis i infraestructures i també un compromís amb la sostenibilitat i l'equitat social. I canviem de tema perquè el govern de Palamós ha reorganitzat les competències després de la sortida dels regidors de Junts per Catalunya a Palamós i Sant Joan a finals del mes passat. L'alcalde del municipi, Lluís Puig, d'Esquerra Republicana, continua gestionant urbanisme, obra pública, acció social, immigració i ciutadania i també assumeix les competències d'agermanaments. Raquel Gallego, del PSC, manté habitatges, cementiris i l'emissora municipal i incorpora secretaries, serveis jurídics, contractació, transparència, oficina d'atenció ciutadana i noves tecnologies. Per la seva banda, Antoni Batxiller, d'Esquerra, lidera seguretat i mobilitat, protecció civil, aparcaments, emprenedoria i empreses i manté promoció econòmica, turisme, comerç i mercats. Yolanda Aguilar, del PSC, continua amb esports, ciutat educadora, gent gran, igualtat i afegeix ensenyament. Eduard Riera segueix amb joventut, solidaritat i cooperació, via pública i recupera serveis econòmics. Els regidors que mantenen en les seves delegacions són Maria Puig, també Pere Deulofeu i Núria Boteller. La Junta de Govern, però, inclourà els regidors Lluís Puig, Raquel Gallego, Maria Puig, Yolanda Aguilar, Antoni Batxiller i Núria Boteller i continuarà amb veu, però sense vot per l'oposició. Les tinències d'alcaldia s'amplien a 5. Raquel Gallego com a primera tinenta, seguida de Maria Puig, Yolanda Aguilar, Antoni Batxiller i també Núria Boteller. I canviem de tema perquè l'any 2023 els casos de trastorns alimentaris van créixer un 25% a les comarques gironines, arribant als 696 pacients atesos pel programa d'atenció integral. La majoria dels afectats són dones d'una mitjana d'edat de 29 anys. Els casos en menors van suposar el 27% del total, amb una edat mitjana de 15 anys, mentre que els adults tenien una mitjana de 34. Mariona, què més en sabem?
Pel que fa a la distribució territorial, el gironès Pla d'Estany va concentrar el 25,5% dels casos, seguit el Baix Empordà amb un 18,5%. Aquesta última comarca mostra una alta presència de casos malgrat la seva menor densitat de població. El 2023 també va destacar per un augment preocupant dels casos greus, amb 56 ingressos hospitalaris. Entre els diagnòstics, l'anorèxia va representar el 24,5%, la bulímia el 14% i els trastorns inespecífics, que inclouen altres formes de la malaltia, van arribar a gairebé un 60%. Malgrat aquest augment, el model gironí d'atenció integral, actiu des del 2005, continua sent un referent en la detecció i tractament multidisciplinari d'aquests trastorns. Els especialistes insisteixen en la necessitat de reforçar la prevenció, la detecció precoç i el suport a pacients i famílies per fer front a un problema de salut mental cada vegada més present a la societat.
Ui. I Sant Feliu de Guíxols presenta la nova embarcació de la Universitat de Girona per testejar robots submarins. El vehicle dissenyat a mida permetrà realitzar proves més efectives en condicions reals al mar. Aquesta iniciativa forma part d'una subvenció estatal de prop d'un milió d'euros destinada a millorar les infraestructures del centre. El Centre d'Investigació amb seu a Girona és un referent internacional en el disseny de robots submarins. Pere Arriado, director del centre, ha destacat que la nova embarcació incorpora totes les necessitats tècniques que requereix el grup de recerca per realitzar aquestes proves en el fons marí.
Aquesta és una infraestructura que ens ha de permetre validar la tecnologia que desenvolupem al Centre d'Investigació en Robòtica Submarina en condicions reals d'operació en el mar. De fet, ja en disposem d'una altra embarcació prèvia, més petita, amb moltes limitacions, però aquesta embarcació per primera vegada ha estat construïda i dissenyada ja pensant en el tipus de validacions experimentals amb diversos vehicles submarins de manera simultània, no? I per tant està feta una mica a mida de les necessitats que tenim.
Segons Ridao, els robots que s'hi testen poden operar de forma autònoma, carregar-se automàticament i treballar en col·laboració amb altres dispositius, fins i tot utilitzant braços mecànics per executar tasques complexes. Per la seva banda, el rector de la universitat, Quim Sàlvia, ha subratllat la importància de la robòtica submarina com a element clau per posicionar Girona a escala internacional.
Aleshores, aquesta ajuda de 980.000 euros ha propiciat que es pogués adquirir aquest vaixell fet a mida, perquè ha estat, no és una adquisició, és un desenvolupat i fet a mida per la tecnologia que ens interessa dur a terme, i també renovar la infraestructura, el Centre de Robòtica Submarina que té la Universitat de Girona, el Parc de Recerca i Innovació de Girona.
I parlem de sostenibilitat i de biodiversitat, perquè el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb el suport del CREAF i el Viver Tres Turons, ha iniciat la reintroducció del capell d'aigua, una espècie semiaquàtica en perill crític d'extinció a Catalunya. L'objectiu és augmentar les poblacions d'aquesta planta i reforçar també la conservació d'altres espècies vegetals amenaçades al territori. Aquesta planta semiaquàtica torna al parc en una iniciativa pionera. És la primera vegada que es fa una translocació d'aquesta espècie a la zona on no hi havia poblacions naturals. Les plantes s'han traslladat des del Viver Tres Turons, que treballa en la reintroducció d'aquestes espècies amenaçades. La plantació s'ha fet en diferents punts dels aiguamolls per tastar les condicions ambientals que poden afectar a la planta. El parc es troba entre l'Albera i el Baix Ter i ofereix un hàbitat adequat per al creixement d'aquesta espècie, que viu en estanys, rius i zones humides d'aigua dolça. L'objectiu del projecte és incrementar aquestes poblacions d'aquesta planta a Catalunya, on en algunes zones només queden menys de 3 exemplars naturals. Aquesta acció forma part d'un programa més ampli que busca conservar altres espècies vegetals amenaçades, com el jonc florit i el plantago cornuti, amb plantacions previstes per l'any vinent. I encetem la plana cultural perquè el Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària guardona dues visions complementàries sobre la biografia de Josep Pla a la Fira Indie Lletres que s'ha celebrat aquest cap de setmana, Mariona.
Durant la inauguració de la 7a edició d'Indie Lletres es va lliurar el Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària, que va reconèixer enguany dues perspectives complementàries sobre el llibre Un cor furtiu, vida de Josep Pla, de Xavier Pla. Els guardonats han estat Antoni Martí Monterde i Joan Simó pels seus articles publicats a La Veu dels Llibres i al Nacional.cat. Segons el jurat, les crítiques destaquen per la seva valentia i rigor, oferint visions oposades però complementàries que enriqueixen la comprensió de l'obra. Anna Pasqual, membre del jurat, va explicar que, malgrat les dificultats per trobar crítiques de qualitat en català, aquestes dues aportacions són exemples excel·lents de com una anàlisi literària pot anar més enllà d'una ressenya. El premi, dotat amb 500 euros, busca reivindicar el paper fonamental de la crítica literària en català i millorar la literatura. El lliurament va tenir lloc després de l'acte inaugural d'Indie Lletres a càrrec del dramaturg Joan Lluís Bozo. L'associació organitzadora va destacar el seu compromís amb el rigor i la professionalitat, especialment en un moment en què la crítica literària en català es veu amenaçada per la manca d'espai en premsa escrita i la proliferació de crítiques amateurs.
I més de 2.000 persones van assistir a l'acte d'encesa de llums de Nadal aquest divendres al vespre, segons el balanç que ha fet l'Ajuntament de Palafrugell. Plaça Nova es va omplir divendres de gom a gom, però també als carrers del voltant. A més, s'hi van servir més de 600 racions d'escudella o sopa de verdures, que ha estat una de les novetats d'aquest any. D'aquesta manera, les espurnes de llum van guiar l'arribada de l'estrella de Nadal, que va cantar la seva Nadala al balcó del centre fraternal. Ferran, què més en sabem?
Palafrugell ja ha començat la campanya de Nadal amb més d'una vuitantena d'activitats. L'alcaldessa Laura Millán destaca que el Pinxo Aventura de Nadal a la plaça de Can Màrio i a la Bòbila serà una de les principals novetats d'aquest any.
I està pensat per tothom, amb un espai nadons perquè els més petits també puguin tenir el seu lloc per Nadal, fins a 99 anys. Si sou molt atrevits i us voleu tirar per les tirolines, el rocòdrom, doncs també, per totes les edats.
La regidora de Cultura, Festes i Grans Esdeveniments, Andrea Albizu, avança altres activitats que hi haurà aquest Nadal. Ho ha explicat el programa especial de Ràdio Palafrugell.
Tota la programació d'Oxigen, amb la ruleta, amb la festa a la nit. Tenim, per, com sempre, les dues festes a la nit que organitza les associacions de joves, tant Birres Braves com Trompats.
La quina
del fraternal, exacte, ja que estem aquí, i tant, la quina mateix.
Molt bé.
No, i llavors doncs, les activitats que va organitzant tant el Museu del Suro com la Biblioteca, tant la Fundació Pla, no?, que també fan doncs, aquestes activitats més nadalenques i enfocades en aquestes dates dintre de la seva programació habitual.
I nosaltres, abans d'encetar aquesta nova secció de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer, escoltem una mica de música amb Adore You i Harry Styles.
I get so lost inside your eyes.
I com cada dilluns abans d'acabar el supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, tenim en Martí Seguer amb nosaltres. Martí, encantada.
Hola, què tal? Bon dia.
Com comença la setmana?
Doncs una mica constipats, però bueno, anirem superant això, eh?
Sí, home, sí. S'ha de superar, s'ha de superar. Sí. Parlem d'oci, parlem de tecnologia, però comencem parlant de la nova funcionalitat de WhatsApp que permet transcriure notes de veu.
Tu ets d'enviar notes molt llargues o no? O que te n'envien?
A les dues que sí.
A les dues sí. Doncs mira, t'he de dir que WhatsApp continua innovant en una nova funció que facilitarà molt la teva vida i la dels usuaris que envien o rebin notes de veu llargues. I es tracta d'una transcripció de notes de veu a text. És una opció que ja ha començat a desplegar-se i que arribarà progressivament a tot el món. La idea és molt senzilla. Si reps un missatge de veu, però no pots escoltar-lo perquè estàs en una reunió, al transport públic o simplement en un lloc sorollós o no el vols escoltar, ara podràs llegir el contingut de l'àudio en forma de text directament al chat. Aquesta funcionalitat s'executa al dispositiu de l'usuari i no cal enviar l'àudio a cap servidor extern per fer la conversió.
Home, doncs està
i
molt bé.
Pel que fa als idiomes, aquesta funció no està en català encara, tot i que ja està disponible en castellà, en anglès, en portuguès i en rus, això pels usuaris d'Android, i pels usuaris d'iPhone el rang d'idiomes és més ampli. Sempre que s'utilitzi iOS 16 o superior, per tant els últims models, també hi ha el francès, l'italià, el japonès, el xinès i fins i tot l'àrab. Per activar aquesta funció, que us avanço que jo no ho tinc de moment, només cal anar a l'opció de configurar el WhatsApp dins de la secció dels chats i seleccionar transcripcions de missatges de veus.
Jo crec que l'activem. Tampoc ho tinc, perquè jo el tema de tenir l'últim model d'iPhone, no? Però és una funcionalitat interessant perquè a mi molts cops el que em passa és que m'envien una nota d'àudio, estic enmig d'una roda de premsa que s'allarga 3 hores i no puc escoltar-lo.
Clar, clar.
Si és alguna cosa urgent,
doncs ho podràs passar text.
Exacte, sí, esperem a veure si arriba a versions més antigues de l'iPhone.
Es anirà desplegant, ho anirem veient, sí, sí.
Doncs seguim amb una altra tendència tecnològica, que és l'ús creixent d'aquests chatbots a Espanya. Això em fa molta gràcia perquè els chatbots...
Sí, és el ChatGPT i el Gemini. Aquesta és unes àrees on la intel·ligència artificial està guanyant més terreny. Segons l'últim estudi que ha fet la CNMC, un 7% dels espanyols ja utilitzen els chatbots, com et deia, el ChatGPT o el Gemini, de manera habitual. Això vol dir que aquestes eines s'han integrat en la vida diària d'un segment molt important de la població. A més, un 23,6% dels internautes han provat alguna d'aquestes tecnologies. No obstant, no tots continuen utilitzant-les. Hi ha un 4,5% que només les han provat i després les han abandonat. Els chatbots, com deien, són especialment útils per tasques com generar textos, respondre preguntes complexes o ajudar a l'aprenentatge d'idiomes, però també tenen limitacions. Encara avui la precisió en les respostes pot variar molt segons el context i les necessitats de l'usuari, i a més cal abordar preocupacions sobre la privacitat i l'ús d'aquestes dades que recopilen durant totes les nostres interaccions. En el futur podem esperar que els chatbots siguin encara més personalitzables, integrats en aplicacions com assistents virtuals o plataformes. Tot i això, l'adopció generalitzada dependrà de com es resolguin tots aquests reptes tècnics, ètics i tot això.
Crec que un dels grans debats encara és aquest tema, no?, de la privacitat a l'hora de fer servir aquests chats,
sí.
I veure com afecta, no?, a la nostra privacitat.
Sí, sí.
Crec que la privacitat aquí a Europa... En general a Europa, perquè la resta del món és com més...
Sí, la tenim més garantida, sí, sí. La Unió Europea posa unes lleis i bastant estrictes.
Sí,
recordem que el chat GPT fa just 2 anys que el podem fer anar, i el que ens ha... Un 7% de la població ja el fa servir com a ús habitual, diari, Déu-n'hi-do.
Clar, és que suposo que aquest tipus d'eines, depèn de la funció que li donis, et pot ajudar més o menys, no? Depèn la feina que tinguis.
Exacte.
Per tant, doncs veurem com acaba evolucionant. Jo ara m'acabes de deixar gelada 2 anys.
2 anys.
De que tenim aquest... Bueno, estic... Bueno, 2 anys,
Sí, sí.
Però canviant de tema i tornem a TikTok, que ha anunciat canvis importants sobre els filtres de bellesa. Un altre tema, un altre gran tema, perquè això...
Doncs sí, sí, TikTok ha decidit posar límits a l'ús dels filtres de bellesa per als menors de 18 anys. Aquesta mesura respon a la creixent preocupació sobre com aquests filtres poden afectar l'autoestima i la imatge corporal dels joves. L'estudi encarregat per TikTok, a Internet Matters, ha destacat que molts adolescents, especialment les noies, són vulnerables a desenvolupar una baixa autoestima a causa dels estàndards de bellesa irreals que es mostren en línia a les xarxes socials. Els filtres que modifiquen l'aparença física, com el to de la pell, els ulls més grans o els llavis més plens, deixaran d'estar disponibles per als menors. En canvi, filtres amb finalitats còmiques o creatius, com els que distorsionen les imatges de manera divertida, continuaran estant disponibles. A més, TikTok s'ha compromès a millorar la transparència afegint etiquetes més clares als vídeos que utilitzen aquests filtres, de manera que els espectadors puguin saber exactament què i com s'han modificat. Aquestes accions formen part d'un esforç més ampli per fomentar un ús saludable i conscient de la plataforma. I, paral·lelament, TikTok està treballant amb el desenvolupament de filtres per assegurar que tinguin comptes on els impactes psicològics de les seves creacions, per tant, per millorar tot això. També s'han anunciat plans per educar els joves sobre els riscos associats a les imatges alterades digitalment i per promoure també una autoestima més positiva. El gran repte, però, serà assegurar que aquestes mesures es compleixin estrictament i que altres plataformes segueixin també aquest exemple, ja que la influència de les xarxes socials en l'autoestima i el benestar mental dels joves és un tema complex, preocupant, i que qualsevol pas que es faci en aquesta direcció és positiu.
Sí, més tenint en compte, no, la influència que tenen les xarxes socials en els més joves, no? Perquè estem parlant, per exemple, crec que era Austràlia, si no vaig errada, que la setmana passada va aprovar aquesta llei per prohibir, crec que eren, sí, però... les Instagram...
Sí, algunes xarxes, sí.
Algunes xarxes socials, sí, sí. No? Els més joves, de 16 anys. Vull dir, clar, no sé quin és l'equilibri que hem de trobar, però els passos cap endavant, no? Cap a, per exemple, no? Sí. Alertada que aquesta imatge està modificada amb filtres perquè no tenir arrugues, no ho sé, clar.
Exacte.
Vull dir, trobo que és important, perquè a vegades ens imposem algunes... No? Algunes...
Sí, criteris estètics que són completament irreals, els ha fet la xarxa. Mm-hmm. Sí, sí.
I a més Instagram, vull dir que Instagram, sí, per exemple, es presenta aquesta... O Instagram o TikTok, o es presenta, no, aquesta vida fantàstica, sí, de que tothom té...
Tothom
té
una vida fantàstica,
sí,
per Instagram.
Sí, no, està clar. Vull dir...
I no és per tant. No és la realitat, s'allunya de la realitat.
Una mica.
La gent té problemes, té moltes coses que no t'expliquen a les xarxes, òbviament.
Exacte, vull dir, és això. Però canviem de tema perquè hem de parlar d'una innovació tecnològica en el camp de l'energia solar, els panells solars elàstics.
Doncs sí, aquesta és una de les novetats més emocionants en el sector de les energies renovables, i els panells solars elàstics desenvolupats per un equip japonès són els que utilitzen un material especial que els fa altament resistents i flexibles al mateix temps. Els panells tradicionals, recordem, són fets de silici, són rígids, pesats, cosa que en limita el seu ús en superfícies planes o inclinades. En canvi, aquests nous panells, basats en cèl·lules fotovoltaiques orgàniques, es poden adaptar a qualsevol superfície, incloent-hi roba i accessoris personals. I això fa que s'obri un futur on podríem carregar el mòbil mentre caminem o utilitzar peces de roba com a generadors d'energia portàtil. Què et sembla?
Molt impressionant, no? Vull dir, tots els turistes que venen a les platges podien portar banyadors amb plaques solars.
Amb una placa solar.
O no, sí, o sí, no, sí. És bona idea. Vull dir, amb la... Hi ha gent...
Que generen la seva pròpia energia, no?
Home, hi ha gent que absorbeix massa energia solar durant l'estiu, perquè hi ha cadascú que... crec que es podria aprofitar l'energia, no?
Doncs mira...
Clar, jo m'imaginava elàstic... Clar,
no,
elàstic...
elàstic fins a un 80%, eh? Vull dir que aquests panells poden tenir fins... els estires fins a un 80% i no perden pràcticament la seva capacitat.
Com un xiclet.
Com un xiclet, sí, sí, sí.
Mare meva.
I això els converteix, com dèiem, en una opció viable per aplicacions on la durabilitat és clau, o com ara, això, dispositius portàtils i fins i tot estructures mòbils. Tot i això, encara s'ha estat treballant en millorar la capacitat de conversió d'aquesta energia, que actualment és lleugerament inferior a la dels panells tradicionals, però vaja.
Si em serveix per carregar el mòbil sense haver-lo d'estar connectant cada 2x3 a la llum, doncs
mira,
a mi em sembla una bona proposta, i jo no descartaria incorporar-ho als banyadors dels turistes que ens visiten cada estiu.
Doncs mira.
Per acabar, una innovació bastant interessant i és el ciment sense aigua. Però què és això? Vull dir, plaques solars elàstiques i ciment sense aigua.
Home, és que és una secció de tecnologia i et porto tecnologia punta.
No, doncs, està clar.
Mira, aquesta solució està desenvolupada per investigadors de la Universitat Estatal de Louisiana i han creat un tipus de ciment basat en sofre, que no requereix aigua per solidificar-se. Aquesta característica és crucial per aplicacions en entorns com la Lluna, on l'aigua és un recurs molt limitat. El ciment es fon i es barreja amb un material que simula el sol lunar i això permet crear estructures molt resistents capaces de suportar les temperatures extremes que es registren allà a la Lluna, que poden anar des dels 121 graus durant el dia i els menys 133 durant la nit. A més, aquesta tecnologia té implicacions importants pel nostre planeta, ja que la podem aplicar aquí també, i la producció de ciment convencional consumeix grans quantitats d'aigua i genera una petjada de carboni significativa i, per tant, si aquest material alternatiu es pot aplicar a gran escala, podria ser una solució també sostenible per la construcció en els nostres planetes.
Jo estic pensant, aquest any que hem passat de sequera aquí a Catalunya, clar, és una aplicació que podria ser interessant, no?, per estalviar aquesta aigua.
De moment s'està estudiant només per la Lluna, eh? Però...
per el nostre amic Elon Musk.
Sí, per bueno, són innovacions que es fan pensades per llocs que no hi ha aigua, clar. Però és veritat que es poden aplicar també aquí.
Veurem, sí. No, però és molt interessant, eh? Vull dir, la veritat que aquests nous materials, no?, que intenten estalviar i mirar l'impacte ecològic que tenen en el nostre medi ambient, doncs són prou interessants i, a més, és que em sorprèn, vull dir, m'agradaria veure com fan la barreja sense aigua, la veritat.
Sí, sí, és curiós. hem d'anar veient com evoluciona això i aviam què ens porten,
sí, sí,
aquests investigadors de Louisiana.
Doncs n'estarem molt pendents i fins aquí la secció d'Oci i Tecnologia, que com sempre sorprèn a tothom, perquè és que la veritat que és l'avantguarda dels nous projectes que podrem anar veient i que podrem anar analitzant aquí mateix. Moltíssimes gràcies, Martí Seguer.
Molt bé, bon dia.
Que vagi molt bé, adéu.
Adéu.
I nosaltres, com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Com sempre, podeu tornar-nos a trobar el supermatí de demà a partir de les 8, de 8 a 9, com sempre, durant tota la setmana. Ens acomiadem aquí i esperem que tingueu un molt bon inici de setmana i també que passeu un molt bon dilluns. Recordeu abrigar-vos, que avui pot ser que faci una mica de vent. Adeu, adeu!